Donem la nota. Espai patrocinat per l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Deu i 36 minuts, moment de parlar de música amb el Lluís Cabal. Lluís, bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Com estàs?
Jo molt bé, i tu?
Sí, jo bé. Doncs escolta, després de 3 dies de festa, qui està malament?
Bueno,
no.
Home, sí, 3 dies.
Però n'hi ha
qui encara fa festa avui, sí, a alguns llocs avui.
Oh, hi ha gent que fa festa tot l'any,
lliure disposició. Sí,
també,
sí,
també. Bueno. Què, avui què?
Escolta, avui encetarem un tema que és molt extens, amb el qual no l'acabarem avui ni molt menys. Farem una mica com el
estàs agafant el gust, això.
Com el de dones compositores, que almenys tractant. Avui parlarem del cant coral a Catalunya. És un tema molt interessant, molt extens. I hem començat escoltant, això que hem posat ara és les flors de maig de Clavé, a veure, puja una miqueta. És bonic, però és bonic perquè sí, eh?
Home,
és una d'aquestes músiques que encara que no entenguem el català, sabem que estan parlant d'alguna cosa molt bonica, eh?
És veritat que té aquest punt de solemnitat,
sí, sí,
no? També.
Sí, sí, sobretot aquest, jo, és un tipus de música que jo diria que quasi la pots ensumar, eh? És perfum de música. Bé, doncs, com dèiem, parlarem del cant coral a Catalunya, però per il·lustrar el tema, avui tenim un convidat d'excepció, que ens introduirà molt sàviament en aquest tema, que és en Xavier Puig. Bon dia, Xavier.
Hola,
benvingut.
Bon dia.
En Xavier Puig és el director titular de l'Orquestra Simfònica del Vallès, però també és el director titular del Cor de Cambra del Palau.
És el teu jefe, per tant.
És el meu jefe musical,
ah,
sí.
Ah, val,
avui
val,
no,
val.
Avui no.
Però, a part, és un bon amic i estic molt content que hagi vingut. Gràcies per ser aquí amb tots nosaltres.
A vosaltres.
I precisament amb el Cor de Cambra del Palau han elaborat un programa que el concert es farà aquest dia 17 d'aquest mes al Palau de la Música, i es fa 2 dies més a Valls, a Concabella, la setmana abans, que precisament fa un repàs d'aquesta història del món coral català, amb un programa molt interessant, amb obres conegudes i amb obres, sobretot, no tan conegudes, que il·lustren tot aquest tema. Però res, jo només, ja que li cedeixo la paraula, perquè qui millor que ell per introduir-nos en aquest tema. Xavier, tot teu.
Bé, doncs la qüestió és que tenim una tradició coral prou àmplia que nosaltres volíem posar en valor. A vegades diem doncs que tenim una poca cultura musical en el país o que és molt incipient, i en canvi podem estar certament orgullosos d'una tradició coral que té més de 150 anys. I tot això ho situem als inicis, diguem-ne, que els inicis estan a mitjans del segle XIX i molt especialment amb la figura de Josep Anselm Clavé.
Com dius tu, té més de 150 anys, però no gaires més, eh? Perquè moltes vegades ens pensem que això és quelcom que ha existit sempre, no? I de fet això, com dius tu, és una cosa que
sí, sí,
comença en aquesta època, no?
Sí, que podríem dir que Europa, una mica després de la Revolució Francesa, ja comença a haver algunes iniciatives corals, o sigui, de juntar-se gent per cantar, però aquí a Catalunya, abans del 1850, hem de pensar que es cantava de forma professional a les capelles religioses, es cantava professionalment en els teatres, i després es cantava en les festes populars, les caramelles i les nadales, però no hi havia unes entitats organitzades per practicar el cant coral, i aquesta és l'aportació que fa Clavé, que el 1850 doncs crea la primera societat coral a Espanya, de fet, que primer inicialment es diu la Fraternitat, amb aquests noms, diguem-ne, francès, de la Revolució Francesa, i que després doncs es convertirà en la Societat Coral Euterpe, amb un nom molt més musical.
En aquest cas, a vegades Anselm Clavé, sovint, ho dic per vosaltres que esteu en aquest món, però per molta gent Anselm Clavé és un carrer.
Sí, esclar.
Hi ha més de 125 ciutats amb carrer
Sant Clavés.
Sí, més que Pau Casals, encara.
Bueno, encara que sigui poc, ja és un reconeixement, si més no.
Sí, és un indicatiu.
Com a mínim és això, que a vegades falta un punt d'aquest reconeixement, o com a mínim d'aquesta d'aquest record, no? o de la valoració del que ha sigut el cant coral a Catalunya, perquè ara mateix és això, ho fan unes persones que van, vas a la coral, perfecte, però ha suposat moltes coses.
No, en el seu moment, Clavé, a part d'un músic, era un activista, no? De fet, ell era...
Bueno, Clavé és de tot. Ell és poeta, per començar, o sigui, ell escriu els textos de les cançons, ell hi posa música, és el compositor, ell és el director, el qui les asseja, ell és l'organitzador, ell acaba sent l'empresari, ell mateix acaba llogant els jardins dels Camps Elisis per fer ell una programació variadíssima, en la qual hi ha els seus concerts, però també hi ha des d'òpera, circ, jocs de cucanyes i fa de tot, i finalment ell és polític, acaba sent fins i tot president de la Diputació de Barcelona, i ell fins i tot és periodista. Comença fent revistes o premsa més musical, però finalment acaba, per exemple, fundant La Vanguardia i sent l'únic redactor. O sigui que és una persona que tocarà totes les tecles.
I no oblidem, passant també per la presó.
Passant per la presó, ell és empresonat, és deportat com a activista per als drets socials dels obrers, i amb una vida, diguem-ne, de pel·lícula. Abans
això,
ho dèiem,
s'hauria
de fer la pel·lícula.
Això passa molt, perquè quan el Lluís ens porta personatges històrics o compositors, i són gent que feia moltes coses i que era capaç de fer moltes, moltes coses diferents. O sigui, no era un especialista concret que només sabia fer una cosa, sinó que eren... que eren persones que tenien moltes capacitats.
Abarcaven moltes parts de l'esfera, no només musical, sinó social, no? No és estrany, de fet, d'alguna manera, tot això, com deia en Xavier, de tot el món coral català, neix a partir d'una sèrie de circumstàncies, sobretot a partir de la Revolució Industrial, no? I aquesta defensa dels drets dels obrers i d'aquesta gent, això m'hem parlat un dia, no? Que aquests treballadors que treballaven 14 o 16 hores al dia, 7 dies a la setmana, no descansaven mai, i el seu únic accés, possibilitat d'accés a la cultura és a partir de que Clavé, doncs, comença a crear aquest moviment, no?
Sí, sí, ell explica en els seus orígens, ell per unes deficiències físiques té molts problemes a la vista i treballa durant un temps al negoci de la família, que és de fusteria, i treballa també en un torn i li queda l'esquena esgarrada, i per problemes físics s'ha de dedicar a la música, que és la seva afició des de petit, i amb la seva guitarra es passeja per les tavernes i per els cafès de Barcelona, doncs, acompanyant la música, i allà es queda esgarrifat d'aquells caus de misèria i de perdició. Ell diu que els romansos que es cantaven en aquella època, doncs, eren les cibos cantares, diu ell.
Sí, estem parlant del... Abans parlàvem de rapers, estem parlant dels rapers del segle XIX,
Més o menys, sí. Tenim documentades moltes detencions per al mal gust o per la crítica política i social d'aquests romansos que es cantaven en les tavernes de Barcelona. Més de 500 tavernes hi havia.
Clar, el mal gust de llavors no era el d'ara, no?
No, suposo que allà per menys t'empresonaven.
Sí, sobretot el tema de la crítica política no estava massa acceptat, no? I com diria, hi havia en una població de Barcelona del voltant de 175.000 habitants, hi havia més de 500 tavernes, no?
Sí, era el lloc de reunió de la classe obrera. Sí, no oblidem que la classe obrera tenia prohibit el dret de reunió. Ells no podien associar-se, i per tant les tavernes era el lloc en el qual es trobaven, i és on Clavé entra en contacte amb aquest grup social i decideix que vol, diguem-ne, instruir i que vol elevar aquells esperits musicalment parlant, i per això aprofita que el conviden a dirigir una petita banda. Ell és convidat a dirigir una banda que tocava serenates a les noies casadores, que es veu que hi havia flabiols, hi havia guitarres, hi havia una mica de tot.
Sí, una cosa molt heterogènia, no?
Sí, que se'n deia l'Aurora, i ell explica molt concretament que va ser el fet de no poder trobar repertori per una banda tan diferent d'instruments, no trobar repertori per aquests instruments tan variats, el que fa decidir-los de que deixin els instruments i que es posin a cantar. I aquesta, diguem-ne, és la idea primigènia per la qual surt una societat coral per cantar primer, bàsicament, a capella.
I és que m'he quedat encara no m'he recuperat. Serenates a noies casadores?
Sí, les noies...
Què vol dir això?
Doncs que els nois que volien casar-se contractaven una petita banda per anar a tocar davant de la seva estimada.
Ah, d'acord, val, és que ara no...
Contractaves el grup per anar-li a cantar la serenata per guanyar-te la noia.
Sí. Ah, em sembla bé, em sembla una bona manera, no ho veig malament.
Bueno, és una manera bonica de...
Tant de bosc, però si es fes més ara, això.
Bueno, jo una vegada, jo això ho he vist en un restaurant, no és aquí, és a un altre país, que podries contractar a mariachis, un grup de mariachis, I llavors tu pagaves el mariachi i anaven a cantar, a cantar-li a qui tu deies. Canti-li amb aquella noia d'allà o amb aquella noia d'aquí.
També et diré que demà dels mariachis a una serenata va una mica diferent, no?
Bueno, és un altre tipus de serenata, però pot ser una serenata també.
Sí.
Què
més, què més?
No, Clavé també és un personatge molt inquiet, en tots els sentits i musicalment, i és el primer que va... dirigir, com deia ell, ell ho feia tot, no? Acabava sent l'empresari, i és el primer que va dirigir o que va fer que se sentís en directe, bueno, clar, evidentment en directe perquè no hi havia gravacions en aquella època, no? Però que se sentís la música de Wagner, precisament amb el cor de peregrins del Tannhäuser, que és un cor d'homes que lligava molt amb la formació de cor de Clavé. Si et sembla, el sentirem, ja veuràs. Bé, això és el primer fragment de Wagner que es va poder sentir a tota la península ibèrica, no només a Catalunya, vull dir, és el primer exemple d'importació de música de Wagner.
I ens marca un canvi d'estètica important al país, perquè tot el segle XIX Catalunya viu en una fervent italianització.
Sí,
la música de l'òpera italiana és la que triomfa per tot arreu, juntament amb la música de balls de saló, i per tant aquí comencem a veure un cert canvi de gust, perquè Catalunya acabarà el segle XIX sent molt wagneriana. Diguem que la Renaixença i el moviment romàntic català agafarà el germanisme com el seu mirall, i per tant aquesta introducció de la música de Wagner la comença Clavé i la continuarà els seus successors, sobretot en Josep Rodoreda.
Sí, aquí de fet, a l'època, a finals del segle XIX, l'associació wagneriana més potent que hi havia fora d'Alemanya era la de Barcelona.
Sí, s'estrenaven les òperes de Wagner pràcticament simultàniament.
Era un fervor.
Pensem que hi ha un pas molt progressiu en aquesta època, diguem-ne que Clavé assumeix també els postulats de la Renaixença, i la Renaixença segurament hi han fet més personatges populars com Clavé o Pitarra, amb l'accent del teatre català, que no pas l'Oda a la Pàtria d'Aribau o els Jocs Florals, que eren coses molt més minoritàries. Per tant, el pas que fa Clavé d'escriure en castellà progressivament a escriure en català, sempre va combinar les dues, però progressivament va escrivir més en català, és un pas fonamental per a la recuperació de la llengua. És un moment en el qual tot allò que ara nosaltres considerem català, com la sardana o els castellers, s'està formant.
Sí,
fa molta gràcia perquè també en el teatre de Clavé és la primera vegada que una copla ve des de l'Empordà, diu, venen uns balladors de l'Empordà a tocar una dansa, diu, que se'n diu sardana.
Sí.
A Barcelona no era coneguda la sardana, o sigui, és una música bàsicament empordanesa, i és en aquella època en la qual ell coneix a Pep Ventura i la formació de la sardana esdevé nacional. I passa una mica també amb els castells, perquè els castells fins aquell moment era una iniciativa bàsicament de la ciutat de Valls. Només hi havia colles castelleres a Valls. I diuen que Clavé va fer una excursió, una visita a Vilafranca, i allà a Vilafranca va veure una actuació dels Xiquets de Valls i va quedar impressionat per aquella tradició que venia del Vall de Gitanes.
De fet, Clavé té una obra que es diu així, no? que l'heu posat en el programa, Los Xiquets de Valls, no? Una obra que, a més a més, s'ha de dir que Clavé, en aquella època no s'estaven de res, vull dir, les obres corals a capella duren 7, 8, 10 minuts, i tu em deies que fins i tot hi ha obres que llarguíssimes,
que arriben a 15
minuts, no?
Sí, això és un dels problemes d'interpretació que tenim. Primer, que són cors d'homes, sempre, i ara cantars de nenes, encara. Diguem-ne que tenim pocs homes en les corals. I l'altre és que aquestes llargades, doncs ara és una mida, diguem-ne, que ningú no la pot suportar, ni els que canten ni els que l'escolten, i per això nosaltres no hem tingut cap mirament amb retallar-les perquè es puguin adaptar en el temps actual, que corre diferent, que no pas al segle XIX.
Jo, si et sembla, posarem ara un fragment de precisament d'aquest, dels Xiquets de Valls. ens trobem un petit hàndicap, que és que les gravacions que es poden trobar d'aquestes obres tenen uns quants anys com es pot sentir.
Estem fent un homenatge a la castanyada, algú està torrant castanyes de fons.
Però bueno, de fet, jo penso que l'important és el document històric, no?
És una obra molt, molt emblemàtica, Els xiquets de Valls, perquè va ser la primera peça que va inaugurar el Palau de la Música, uns quants anys més tard, i és una obra que la va cantar l'Orfeu Català en el concurs de Niça. És una obra que es va fer molt, molt popular. Hi ha, per exemple, una discussió entre Lluís Millet i en Xenius, el glossari, Eugeni d'Ors, que parlen, que ell critica, diguem-ne, aquesta enyorança de l'emigrant i d'aquesta música catalana tan pensida, i Millet reivindica justament Els xiquets de Valls com una música amb trempera catalana.
Sí, sí. Millet, que va ser fundador del Feu Català, i que, no sé si ho saps, tu que ets santcugatenc,
no gaire,
ara ho direm, bueno, no sé si no gaire, però estem a Sant Cugat. Millet, ell es va plantejar la creació d'un cor estable a partir precisament d'assistir a un concert de cors de clavellera molt jove en aquell moment. Ell i Amadeu Vives, que va ser el cofundador estem parlant de nois de 20, 22 anys, no? I a partir d'aquí, doncs, és quan es va plantejar, doncs, de fundar una entitat estable, una coral que anés més enllà i que tingués una certa formació musical. I en aquell moment, Lluís Millet, no diries mai d'on era director.
D'on era director?
De la Lira de Sant Cugat.
Home,
ell era el director,
la Lira, eh?
Era el director de la Lira en aquell moment. O sigui, un personatge ja vinculat a aquí. Hi havia una història molt interessant, no? de Claver. M'explicaves que ell era un defensor dels drets i tal, que fins i tot havia acollit amb una dona maltractada.
Sí, de fet hi havia una mena de boira sobre la seva vida personal durant molt de temps, i sembla ser que la qüestió és que ell va acollir una dona que havia estat maltractada per el seu marit, la va acollir a casa, i això en aquella època, doncs, era un gran escàndol públic. I de fet, fins que no va morir el seu exmarit, diguem-ne, doncs ell no s'hi va casar, i llavors van tenir 4 o 5 fills, dels quals només una va arribar a l'edat adulta. Però ell sempre es va manifestar ateu, ell era un republicà convençut, i de fet aquells ideals acabarien triomfant amb la revolució de 1868, amb la Gloriosa, i ell arribarà a ser, doncs, un personatge polític important. Va ser governador de Castelló, va ser diputat al Congrés, i per tant els seus ideals republicans al final acabarien triomfant, com el dels seus amics. Ell era amic, doncs, de Narcís Monturiol, d'Abdó Terrades, o de tots aquests republicans i revolucionaris que tant van lluitar durant el segle XIX.
Hi ha una altra obra de Claver, també és una mica gravació històrica, veurem com se sent, que és Els pescadors. Posa-la, sisplau, el número 3. Bé, a partir d'aquí, no?, comencen a passar coses, no?, l'exposició universal...
Sí, bueno, estem parlant de la decadència, o sigui, tots els moviments tenen el seu moment àlgid i després la seva decadència, sobretot aquests moviments que són tan personals, tan personalistes. Quan Claver es comença a dedicar a la política, doncs el moviment claverià comença una certa decadència. Aquestes obres, per cert, són les obres a capella que ell va crear més tard, eren concerts que es feien a les 6 del matí.
Sí, sí, és veritat. Sí.
Els balls corejats es feien a les 6 de la tarda.
La millor hora, és la millor hora.
La millor hora per tenir la veu a punt. O sigui, a les 6 del matí, als jardins del Passeig de Gràcia, es veu que estava ple de barcelonins que es llevaven, doncs, a les 5 per arribar als concerts a les 6 del matí. És una cosa que ara em sembla...
Bueno, era a les 6 perquè així a les 8 ja podien anar a treballar.
Ah, exactament.
Sí, sí. Així entraven al torn de les 8.
No, clar, tot té la seva...
Tot té la seva lògica. Lògica. Sí, sí, sí.
També diuen que li feien molt la punyeta i que a vegades tancaven les muralles per fer-li la punyeta a Claver perquè no veien bé, diguem-ne, aquesta activitat obrera i li van fer la punyeta amb tot, amb impostos, amb de totes maneres.
Sí, el van marejar molt.
Però finalment, realment, el moviment claverià entra en una certa decadència, sobretot doncs, quan Claver mor, que és el 74, i s'acaba la República, i llavors hi ha un fet molt important en el país, que és l'exposició universal del 1888, que és tot aquest moviment que transformarà la Ciutadella i tota la zona de l'Arc de Triomf. I entre altres activitats es fa un concurs de cors i un concurs de bandes. En aquest concurs de cors s'hi presenten cors de tot el món i la veritat és que els cors catalans gairebé podríem dir que fan el ridícul. O sigui que fan molt mal paper en aquest concurs, i si els catalans alguna cosa tenim és el sentit del ridícul ben agut. En aquest cas ens guanyen els bascos, ens guanyen els francesos, els gallecs, ens guanya tothom. I en aquests concerts hi ha aquests joves, hi ha Lluís Millet, hi ha Amadeu Vives, són joves que creuen doncs, que han de reaccionar, que s'ha de fer alguna cosa per copiar aquesta precisió musical que han sentit en aquests cors estrangers, i allà és on sorgeix la idea de fer un cor de nivell europeu a Catalunya i que naturalment mereix un nom significatiu com és el nom de l'Orfeo Català. I si el 88...
Ja és Orfeo Català, ja és un altre nom,
clar,
és un nom més.
Sí, ja tenen l'ambició, diguem-ne, de fer un cor nacional, per dir-ho d'alguna manera. I així és com l'any 91, doncs finalment funden l'Orfeo Català, que d'una manera és hereu dels cors Claver i d'una altra banda és també una reacció doncs, contra aquella decadència, i es proposen doncs, la formació dels cantaires, contracten un professor de cant, els obliguen a fer llenguatge en els cantaires, i per tant, diguem-ne que munten ja un projecte artísticament molt més sòlid.
Sí, si em permets, mira, aquí tinc una reflexió que va fer Millet precisament a partir d'aquest ridícul en aquest concurs, no? Que Millet deia: llavors sentírem, pels cors forasters que vingueren, una manera de cantar desconeguda per nosaltres. La justesa d'afinació, la missió natural i ben timbrada, l'equilibri i fusió de les veus, foren una revelació que engendrà en nosaltres un fort desig de crear quelcom semblant a casa nostra. Em sembla que queda claríssim, no?, aquesta llavor de la creació doncs, de l'Orfeo Català.
Sempre passa, no?, que ve algú de fora, et fa alguna cosa que dius, ostres, això, i ho hauríem de fer aquí.
Sí, sí. De fet, ja l'havia passat a Claver, Claver es veu que van venir a Barcelona els cantors muntanyencs de Banyeres, que eren uns cantors d'aquí de França, que cantaven una música que no era ni música italiana de teatre ni era una música popular. I per tant, jo crec que els catalans no hem creat mai res, diguem-ne, no és que ens haguem inventat res, sinó que el que ha passat és que ens hi hem fixat molt, diguem-ne, no?, i hem pogut copiar.
Bé, doncs, com sempre ho diem, no? El rellotge és el nostre enemic. Podríem estar aquí amb en Xavier parlant 3 hores.
Tenim
les notícies ara.
Exacte.
Doncs, res, com hem dit al principi, doncs, el tema queda obert. Vull dir que això anirem seguint parlant d'aquest tema, perquè com veus, en Xavier és un pou de ciència i el tema dona per molt. I res, doncs Xavier, escolta, moltes gràcies per haver vingut.
Gràcies a
vosaltres. Un gran plaer que hagis estat aquí amb tots nosaltres, i bueno, quedem emplaçats per en un altre dia continuar parlant.
Tenim les portes obertes.
I convidem a tothom al concert el dia 17 de novembre al Palau de la Música, o aquest proper dissabte i diumenge a Concabella i a Valls.
Serà un esdeveniment important, realment és un programa molt interessant i molt bonic. Doncs res, doncs fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve, que vagi molt bé.